Bon dia, la Garrotxa resol una anomalia de fa anys. El bus transversal per fi amplia la connexió amb l'Hospital d'Olot.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Fins ara només hi havia dues línies que feien aquest recorregut i un cop avaluat que aquest servei ha estat molt ben valorat pels usuaris, doncs és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de que tots els recorreguts facin exactament aquest itinerari.
És el conseller comarcal de Mobilitat, Jordi Güell. El Consell Comarcal de la Garrotxa i Teissa han resolt una demanda històrica i el bus transversal millorarà la seva connectivitat amb l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Fins ara només hi havia dos autocars només en horari de matí que s'aturaven al centre hospitalari. A partir d'ara totes les línies s'hi aturaran i això permetrà augmentar la freqüència i els horaris a la parada de l'hospital. De seguida entrem en matèria. Abans, però, avui és dijous, 19 de maig del 2022. Repassem més notícies amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Pep Berga es tornarà a presentar a les eleccions municipals.
Assegura que té energia i il·lusió per ser el candidat de Junts a les eleccions del 2023.
A la balança del lloc és bo i allò que és dolent, doncs hi tinc moltes més coses en el costat del bo, tinc molta il·lusió, tinc molta energia i moltes ganes d'acabar tot allò que hem començat i a més m'agradaria poder-ho acabar amb tot aquest equip que m'ha acompanyat.
L'Escola de Música d'Olot busca equip directiu.
El procés per trobar candidats ha quedat desert i ara l'Ajuntament haurà de convèncer algú perquè es faci càrrec d'una direcció que fa 2 anys va passar per la mateixa situació. La regidora d'Educació d'Olot és Mariona Camps.
És difícil ser director, vull dir que no és fàcil i ja ho veieu en els centres escolars que també costa molt de trobar algú que vulgui passar davant. I estirar un carro que esclar, que és difícil, no?
En cultura, l'Eix Dansa 2022 anuncia dates i companyies internacionals.
El certamen de les preses celebrarà els 40 anys, del 22 al 28 d'agost. Ho farà recuperant tota la participació i les companyies internacionals que enguany vindran de Sri Lanka, Mèxic o Argentina. La directora del festival és Núria Feixes.
Doncs aquests 40 anys no l'encarem podent tornar a recuperar tota la programació i tota l'activitat que fèiem abans de la pandèmia, no? El 2019, i per tant creiem que és una molt bona celebració tornar a tenir aquí a les preses totes les companyies internacionals.
En esports analitzarem el rival de l'Olot aquest diumenge a la final del play-off.
A Ràdio Olot hem parlat amb l'entrenador del Tenerife B, Leandro Cabrera. El seu equip va lluitar per l'ascens directe fins a l'última jornada i diu que no canviaran el seu joc per jugar contra l'Olot.
No, yo creo que nosotros si cambiaríamos la forma de ver nuestro juego, yo creo que nos equivocaríamos. Piensa que somos un filial, que somos este joven, que tenemos interiorizado un poquito el modelo de juego que tenemos.
Precisament per l'enfrontament entre l'Olot i el Tenerife, el club, la Unió Esportiva Olot, ha organitzat una pantalla gegant aquest diumenge a la sala Turín.
Les dificultats del desplaçament a Madrid han fet que el club optés per aquesta opció. La sala olotina s'obrirà 11:45, mitja hora abans de l'inici del partit. El responsable de comunicació de l'Olot és Jordi Reyes.
Des del club el que intentem fer és intentar solucionar com es pot la injustícia que suposa haver de fer un partit de play-off a Madrid, qui no pugui anar-hi i agradaria que poguéssim viure el partit junt amb la resta d'afició.
I al final de l'informatiu, a la contraportada d'avui, cantarem. No sé, Roger, si saps alguna corranda.
Sé alguna, però crec que no és l'ocasió. Ja t'ho demostraré aquest cap de setmana, perquè el poble garrotxí celebrarà aquest dissabte l'11è combat de corrandes. La cita és una de les més populars de Montagut i comptarà també amb altres actes com gegants o concerts. Una de les organitzadores és Irene Taüll.
El combat hi participa tant persones que ja habitualment glosen i que s'entrenen o bueno, que tenen més... ho tenen més per mà i persones que vulguin provar-ho, que vulguin animar-se a participar al combat i bueno, que s'engresquin amb aquell dia.
No farem cap corranda, com sempre, per obrir el focus. Més actualitat, més enllà dels volcans. Cinc detinguts d'entre 15 i 17 anys per la violació de dues menors a Burjassot.
La policia busca una sisena persona per la seva implicació en les agressions sexuals que es van produir aquest dilluns al municipi valencià.
El rei emèrit arribarà a Espanya avui i es reunirà amb Felip VI dilluns.
La primera destinació de Joan Carles de Borbó serà Sant Xenxo, a Galícia, per assistir a unes regates.
Colau es presentarà per tercer cop a l'alcaldia de Barcelona per consolidar, diu, el projecte.
L'alcaldessa assegura que vol repetir com a candidata de Barcelona en comú a les municipals del 2023, convençuda que pot guanyar.
Madrid detecta 7 casos positius de verola del mico i n'investiga 23 més.
Tots els pacients evolucionen favorablement, sense necessitat d'hospitalització, i es troben aïllats als seus domicilis.
A la plana internacional, avions militars importaran d'urgència llet per a nadons als Estats Units, que s'ha quedat sense.
També ha activat la llei de producció de defensa perquè els fabricants tinguin accés preferent a les matèries primeres per pal·liar l'escassedat de llet en pols.
I l'accident d'avió que va causar 132 morts a la Xina podria haver estat intencionat.
Ho assegura el diari Wall Street Journal, mentre la Xina nega que algú hagi filtrat detalls de la investigació.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez. Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Dijous, divendres, en principi cap precipitació, sol i calor, boires a la costa, aquí un ambient més fresc, més suau, màximes de 22 a 25, però tot l'interior per sobre dels 30 graus. I pendents de dissabte, quan a la comarca d'Osona, sobretot, es podrien batre rècords de calor per damunt dels 32 a 33 graus, no descartem algun valor de 34, i a la resta de comarques de Girona, màximes de 30-33, per tant també faria molta calor, sempre amb l'excepció de la línia litoral a la costa, amb aquesta mica de boira o marinada fresca, aquí quedarien al marge d'aquesta onada de calor realment extraordinària.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
La Garrotxa resol una demanda de fa anys. Entrem en matèria.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
El bus transversal amplia la connexió amb l'Hospital d'Olot. Després de molts anys, el Consell Comarcal i Teissa han decidit que totes les expedicions tinguin parada al centre sanitari. Fins ara només hi havia dues línies que esperaven a l'hospital. Només ho feien a primera hora del matí i no hi havia servei a la tarda. Després de 7 anys es posa punt i final a una anomalia en el transport públic de la Garrotxa. El 2014, quan es va inaugurar l'Hospital d'Olot, es van instaurar dues parades diàries al bus transversal a l'equipament olotí, a part de les que ja feia el TPO de la ciutat d'Olot. El servei, però, va quedar petit, ja que la línia comarcal només parava a 8:15 del matí i a 9:15. La resta del dia no hi havia cap altra connexió entre l'hospital i els pobles de la comarca. Ara això s'ha resolt després d'anys de demandes. El conseller de Mobilitat del Consell Comarcal de la Garrotxa, Jordi Güell.
Hi haurà un canvi de recorregut del bus transversal de la Garrotxa en les dues direccions, és a dir, tant, diguem-ne, de les Planes cap a Besalú com de Besalú cap a les Planes, en què es modifica el seu recorregut a l'interior d'Olot perquè totes les expedicions tinguin parada a l'Hospital d'Olot i també tinguin parada en el polígon industrial del Pla de Baix. Amb la qual cosa, diguem-ne, un polígon industrial que de fet és d'Olot però que té funcions, diguem-ne, comarcals des d'un punt de vista, diguem-ne, que molts dels treballadors venen de molts indrets de la comarca i l'hospital, que pel seu caràcter comarcal, doncs quedarà molt més ben connectat amb tota la comarca.
El servei de bus transversal l'ofereix l'empresa Teissa en coordinació amb el Consell Comarcal de la Garrotxa. Güell assenyala a les valoracions dels usuaris com el motiu d'ampliar la connexió amb l'hospital 7 anys després que es posés en marxa.
Fins ara només hi havia dues línies que feien aquest recorregut i un cop avaluat que aquest servei ha estat molt ben valorat pels usuaris, doncs és el que ens ha portat, doncs, a prendre aquesta decisió de que tots els recorreguts facin exactament aquest itinerari.
Fins ara només hi havia dues línies que s'aturaven al centre hospitalari Garrotxí i ara ho faran totes, i això permetrà guanyar temps i opcions als ciutadans.
I això era, diguem-ne, com molt costós en temps i, per tant, diguem-ne, que el bus transversal no era atractiu per accedir, doncs, a l'hospital. D'aquesta manera, sí que sí que els usuaris que vulguin anar doncs, a l'hospital s'estalviaran aquest transbord i per tant guanyaran molt i molt de temps, a part de guanyar doncs, moltes possibilitats de diferents horaris per anar a l'hospital, tant de matí com de tarda. Per tant, no només facilitem diguem-ne el que és l'accés a consultes externes, sinó també, per exemple, a tots aquells familiars que volen anar a l'hospital, per exemple, doncs per anar a veure familiars o coneguts o companys.
El bus transversal és un servei que connecta diversos pobles de la Garrotxa. La línia va de Besalú a les Planes d'Hostoles i fa parada a diferents municipis com Sant Feliu, la Vall d'en Bas, Olot, Les Preses, Sant Joan les Fonts, Castellfollit, Sant Jaume i Argelaguer.
Sabies que, reduint el gruix del plàstic, contribuïm a la reducció de la contaminació? Dyfed ajuda. I sabies que hi ha normatives de seguretat alimentària molt rigoroses per a preservar la salut dels consumidors? Dyfed té les certificacions. Dyfed, preveient el futur. Més info a dyfed.com.
En política municipal, Pep Berga es tornarà a presentar a les eleccions municipals de l'any que ve. L'actual alcalde d'Olot ha explicat que té il·lusió i energia, diu, per tornar a ser alcaldable de Junts a la capital de la Garrotxa. Ha afirmat que la pandèmia ha deixat alguns projectes al calaix i que vol portar-los a terme. Berga ha avançat que pretén fer una candidatura i un equip continuista. Pep Berga tornarà, doncs, a ser el candidat de Junts per Catalunya a Olot a les eleccions municipals del maig del 2023. L'actual alcalde ja ha pres la decisió personal que ara s'haurà de ratificar en el partit. Berga diu que té ganes i il·lusió.
M'agradaria a mi personalment doncs, dedicar 4 anys més de la meva vida doncs, a l'Ajuntament. Per mi és una passió, jo aquí és una feina que m'agrada moltíssim. Ho he de dir que sempre dic que és una balança amb coses bones i dolentes, perquè també tens moments dolents en la ciutat, que passen coses que no voldries que hi passessin, però en la balança del lloc és bo i allò que és dolent, doncs hi tinc moltes més coses en el costat del bo, tinc molta il·lusió, tinc molta energia i moltes ganes doncs, d'acabar tot allò que hem començat i a més m'agradaria poder-ho acabar doncs, amb tot aquest equip que m'ha acompanyat.
Aquest mes de maig es compleixen 3 anys de mandat amb Berga al capdavant de l'Ajuntament d'Olot. Per a Berga, la pandèmia ha encallat alguns projectes que estaven avançats. Segons el futur candidat de Junts, aquest també és un motiu per al qual ha decidit tornar-se a presentar.
Jo tinc la sensació doncs, que ens han pres un any i mig de mandat que no ens hem pogut dedicar a algunes de les coses que ens havíem compromès per haver-nos de dedicar doncs, a passar tan bé com fos possible doncs, aquests moments tan difícils i aquests mesos. Per tant, hi ha molts projectes en aquest moment, com és aquesta promoció d'habitatge que fem a Sant Cristòfol, o a l'Illa del Carme, o la piscina, o que comencin les obres de la variant. Són projectes que tenim alguns d'ells molt i molt avançats, però que serà impossible completar-los amb aquest any que queda de mandat.
Berga ja ha proposat també als membres de l'actual equip de govern la seva continuïtat. El líder de Junts a Olot es va proclamar alcalde el 2019 després de guanyar les eleccions municipals amb majoria absoluta. Junts va aconseguir 6.889 vots, que van ser equivalents al 44% dels vots en total. Més qüestions sense marxar d'Olot. L'Escola de Música de la ciutat busca equip directiu. L'equipament municipal s'ha quedat sense candidats per a la direcció. El concurs per a proveir un equip directiu ha quedat desert i l'Ajuntament haurà de convèncer ara alguna persona perquè se'n faci càrrec. Fa 2 anys va passar la mateixa situació i la direcció actual va acabar agafant l'escola pel termini d'un any, un termini que es va allargar per la pandèmia i que ara ha caducat, Roger.
L'Escola de Música Francesc Montsalvatge d'Olot busca director o directora. Després de 2 anys amb una direcció càrrec d'Albert Carbonell, ara ha arribat el moment de renovar-la. Però el problema és que no hi ha candidats. El concurs per proveir l'equip directiu ha quedat desert i ara l'Ajuntament haurà de convèncer algú perquè ocupi el lloc. En parla la regidora d'Educació, Mariona Camps.
És que no s'ha presentat cap proposta d'equip directiu, la qual cosa fa que en aquest moment no comptem amb cap proposta d'equip directiu. Bé, donat el cas, la normativa diu que des de la regidoria o des de l'alcalde haurem de... Ja, de fet, ja ara començarem a negociar i a parlar amb qualsevol dels professors que puguin ser directors, a veure si d'alguna manera algú es presta a com a mínim un any a tirar-ho endavant.
La regidora ha explicat que la direcció actual ja es va trobar en aquestes circumstàncies. El concurs de fa 2 anys va quedar desert i també es va haver de convèncer algú perquè es fes càrrec de l'escola. Es va pactar per un any, però la pandèmia va fer allargar el termini fins ara, Camps creu que la situació de l'escola de música és similar a altres direccions escolars.
És difícil ser director, vull dir que no és fàcil, i ja ho veieu en els centres escolars que també costa molt de trobar algú que vulgui passar davant i estirar un carro que esclar, és que és difícil, no? I perquè a més d'estirar i a més has de ser proactiu i engegar coses, vull dir que no és una tasca fàcil, eh?
La direcció de l'Escola Municipal de Música és voluntària. L'equipament compta amb una vintena de professors i desenes d'alumnes que cada dia practiquen i aprenen música a través d'una gestió municipal.
Precisament música, però també dansa, és el que li espera a l'Es Dansa, que celebrarà 40 anys aquest 2022, recuperant la presencialitat i les companyies internacionals. El Festival de Dansa d'Arrel Tradicional de les Preses se celebrarà del 22 al 28 d'agost d'aquest any. Després de 2 anys es recuperarà al 100% totes les activitats participatives com les nits d'Es Dansa o els tallers. Aquest 2022 hi haurà companyies d'Argentina, Zimbàbue, Sri Lanka, Mèxic i Eslovàquia. L'Es Dansa escalfa els 40 anys. Aquest 2022 el certamen celebra 4 dècades de dansa d'arrel tradicional a les preses i ho farà amb la recuperació de totes les activitats que havien desaparegut amb la pandèmia. Entre elles hi ha les propostes més participatives com el campus Es Dansa't o les nits Es Dansa, on les companyies internacionals connectaven amb el públic. La directora del Festival Garrotxí, Núria Feixes, celebra a Ràdio Lot que tot pugui tornar a la normalitat.
Entre aquests 40 anys no l'encarem podent tornar a recuperar tota la programació i tota l'activitat que fèiem abans de la pandèmia, no? El 2019, i per tant creiem que és una molt bona celebració tornar a tenir aquí a les preses totes les companyies internacionals, poder tornar a fer els tallers, tota la part formativa durant tota la setmana, no? Del dilluns al divendres, i poder tornar a tenir, no? Els espais oberts sense haver de pensar en reserva d'entrades i tot això. Per tant, estem encarant com amb tota normalitat, tornant a recuperar el 2019.
El fet de recuperar la participació també permetrà recuperar el 100% el campus Es Dansa't. A partir d'aquest dimecres ja s'han obert les inscripcions per als tallers que oferirà el festival a infants, però també a adults. Feixes també remarca que una de les línies que es vol seguir potenciant aquest any és la creació.
Tota la línia aquesta de creació, no, que més que mai volem donar-li força, perquè creiem que és molt important el treball que està fent molta gent professional partint de l'arrel, no? I que és una mica en la línia que estem treballant, no? De poder fer veure a la gent, que el públic conegui totes aquestes persones professionals que estan treballant partint de l'arrel.
L'organització encara està cuinant el cartell de l'Es Dansa 2022, però ja s'han donat a conèixer a les companyies internacionals que participaran en aquesta 40a edició. Seran grups vinguts de Mèxic, Zimbàbue, Sri Lanka, Argentina i Eslovàquia. Abans dels esports, marxem de la Garrotxa. Més actualitat ara de les comarques veïnes. El projecte RBDCOP ha començat l'assaig clínic de la tercera fase de la vacuna contra la Covid-19 per a persones immunocompromeses. L'assaig determinarà si una dosi addicional de la vacuna pot generar una resposta immunitària en les persones que tenen trastorns del sistema, com ara immunodeficiències o que rebin tractaments immunosupressors. Per això buscaran si la vacuna pot reactivar o generar una nova resposta immunitària contra el virus. En aquest assaig hi participaran unes 400 persones de 3 hospitals d'Espanya i 3 més de Turquia. Un dels centres que hi participa dins l'estat és l'IDIPGI, que administrarà la vacuna a un centenar de persones a l'Hospital Josep Trueta de Girona. El Centre de Reempresa de Catalunya i la Diputació de Girona han evitat el tancament de 135 empreses a la demarcació des del 2013, fet que ha permès salvaguardar 330 llocs de treball. Segons informen en un comunicat, un 43% de les empreses eren del sector hoteler, un 28% en comerços, un 20% del sector serveis i un 6% de l'industrial, a més d'un 3% restant de la construcció del sector agropecuari. Aquestes operacions han generat una inversió induïda de més de 5,7 milions d'euros, Empresa i la Diputació de Girona han renovat el seu conveni de col·laboració fins al 2023 per seguir acostant la compra-venda de negocis a un total de 12 punts d'atenció de les comarques gironines. En l'àmbit laboral, l'Inspecció de Treball ha enviat un requeriment a Ryanair perquè aboni el salari mínim interprofessional a la plantilla de treballadors de Girona. Aquesta resolució arriba després d'una denúncia del sindicat USO en què asseguren que hi ha 15 treballadors que durant el 2021 no van rebre 950 euros mensuals i rebien un conjunt de compensacions a finals d'any per arribar al sou mínim anual. Malgrat tot, Inspecció de Treball assegura que els treballadors han de rebre aquest salari mensualment i no es pot buscar el còmput anual, ja que així ho determina l'Estatut dels treballadors. Des del sindicat celebren la decisió i demanen que l'empresa resolgui la situació per evitar que aquest 2022 es repeteixi el mateix. Anem ara cap al Ripollès perquè l'Ajuntament de Campdevànol convertirà les antigues escoles Coll i Verdolet en un alberg municipal. L'edifici, en desús des del 2019 pel trasllat de la nova escola a Can Ribalaigua, està en bon estat, però caldrà fer-hi un rentat de cara per acollir visitants. L'avantprojecte preveu una capacitat per a 50 persones, reconvertir l'actual pati de 2.000 metres quadrats en una plaça oberta i garantir la seva sostenibilitat energètica amb plaques solars i una nova pell més aïllant. L'alcaldessa Dolors Costa subratlla que aquest nou espai busca cobrir l'augment de la demanda turística dels últims anys.
Volem que Campdevànol pugui ser un punt o un campament base per fer-hi estada i llavors doncs, poder anar a fer diferents activitats turístiques o de muntanya, com poden ser escalades, com poden ser rutes de muntanya, o bé, com poden ser doncs, moltes altres possibilitats que tenim des d'aquí que podem oferir com a poble a Campdevànol.
Per implicar els veïns, el 28 de maig es farà una consulta amb tres preguntes sobre detalls del projecte. Ens situem ara al Baix Empordà perquè els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Palafrugell unificaran les comissaries i tindran una sola oficina de denúncies conjunta. Els efectius dels dos cossos treballaran de bracet i incrementaran la coordinació entre ells, compartint espais als dos edificis que passaran a considerar-se com un tot. En paral·lel, la Unitat Marítima de la Policia Catalana ampliarà les dependències que té a la comissaria dels Mossos. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Helena, ha subratllat que l'objectiu és treballar més i millor.
Que a més ara, efectivament ho deia l'alcalde, es concretarà amb un espai també compartit en el que, insisteixo, cadascú des de les seves responsabilitats treballarem plegats i per tant treballarem millor i podrem fer això que ens correspon fer-ho amb més eficàcia, amb més proximitat i per tant estic segur que també comportarà un millor servei i una major satisfacció per part dels veïns i veïnes i aquest és l'objectiu. L'objectiu és treballar més i millor, més coordinat i més a prop dels qui servim.
La policia local de Palafrugell compta amb 53 efectius i l'àrea bàsica policial de la Bisbal d'Empordà té 139 policies. I un últim apunt en successos, la Guàrdia Civil i la Gendarmeria Francesa han desmantellat una organització criminal que traficava amb drogues i operava a Figueres i Lió. L'operatiu conjunt s'ha saldat amb 10 detinguts, 3 d'ells a Figueres i la resta a Lió. Els detinguts són de nacionalitat marroquina, francesa i argentina. Les investigacions per desmantellar aquesta banda van començar el 2021 i s'han fet 14 entrades en habitatges on s'ha trobat 25 kg de marihuana, 3 de haixís, 846 grams de polen de haixís i 79.000 euros en metàl·lic a més de 6 vehicles de alta gamma, articles de luxe valorats en 71.000 euros, 5 armes de foc i una de salva. Els cossos policials avisen que les investigacions segueixen obertes i per això no descarten noves detencions.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
Ens posem els quecs, mirem cap a Madrid.
L'esport a Ràdio Olot.
Un filial amb gol i ganes també d'ascens. El Tenerife B serà un rival de la Unió Esportiva Olot en la final del play-off d'aquest diumenge a les Rozas i a Ràdio Olot hem parlat amb el seu entrenador, Leandro Cabrera, que espera acabar de tancar una temporada, diu, en què han lluitat per l'ascens directe fins a l'última jornada. Cabrera parla sobre l'Olot, un rival que, pel que ha analitzat, defineix com a pràctic i amb experiència. Roger.
Es va aproximant el dia marcat en vermell des de fa unes setmanes en el calendari de la Unió Esportiva Olot. D'aquí poc més de 72 hores, el conjunt de Mànix Mandiola pot ser nou equip de segona federació. Abans, però, haurà de superar el filial del Tenerife en la final de diumenge a Las Rozas. A Ràdio Olot hem parlat amb el seu entrenador, Leandro Cabrera, que explica el que ha pogut veure de la Unió Esportiva Olot.
Un equipo muy experimentado que se ha hecho para subir, que han tenido un cambio de entrenador hace 6 partidos y bueno, sabemos el potencial que tiene, un equipo muy sólido, un equipo que tiene un buen trato al balón y práctico además. Se ve en el juego cada vez que lo hemos visto, lo vimos en el partido del Girona B, en el San Andreu, que es muy práctico y le saca rendimiento con dos futbolistas que marcan la diferencia arriba, ¿no?
Cabrera, conegut popularment com a Masinho, explica que el seu equip ha fet un gran tram final de temporada. El seu filial, el seu principal objectiu és formar i entre 6 i 7 jugadors han estat en dinàmica del primer equip durant tot aquest curs. Per diumenge depenen de la convocatòria del partit del Tenerife al camp de l'Eibar, que es disputarà dissabte a les 10 de la nit. Tot i així, ni les possibles baixes ni el rival farà canviar el pla de joc dels canaris. Cabrera explica que si ho fessin, s'equivocarien.
No, yo creo que nosotros si cambiaríamos la forma de ver nuestro juego, yo creo que nos equivocaríamos. Piensa que somos un filial, que somos gente joven, que tenemos interiorizado un poquito el modelo de juego que tenemos y somos conscientes de sabemos que tienen mucha experiencia y que tienen futbolistas que saben manejar los momentos del juego, que saben sobre todo partidos de estos están acostumbrados a jugarlo y eso pues sabemos la dificultad que hay, ¿no? A partir de ahí nosotros tenemos que tener esa ambición.
El rival dels olotins espera no tenir baixes en aquests darrers dies i optar a un ascens que a inici de temporada no era un objectiu prioritari.
I precisament l'Olot Tenerife B es podrà seguir al Turín. El club instal·larà una pantalla gegant aquest diumenge a les 12 del migdia per seguir la final del playoff d'ascens a segona federació. A partir de 11:45, tota aquella gent que ho desitgi es podrà acostar a la sala del capdamunt del Firal, una mesura que des del club adopten degut a les dificultats que suposa el desplaçament a Madrid.
Una final de playoff amb l'ascens com a premi no passa cada cap de setmana i per això la Unió Esportiva Olot ha fet els possibles perquè l'afició estigui ben a prop de l'equip. Al jugar-se a Madrid un diumenge a les 12 de la migdia, fet que dificulta el viatge, el club ha posat a disposició viatjar a la capital espanyola amb packs que ronden els 200 euros amb entrada, viatge en bus i hotel inclosos. Però, per una altra banda, l'Olot posarà una pantalla gegant a la sala Turín d'Olot per a aquells que no puguin anar a Madrid i vulguin seguir el partit amb la resta d'afició vermella. El responsable de comunicació del club és Jordi Reyes.
Des del club el que intentem fer és intentar solucionar com es pot la injustícia que suposa haver de fer un partit de playoff a Madrid. L'única solució ha estat organitzar i oferir als socis i simpatitzants viatge a Madrid i qui no pugui anar-hi ens agradaria que poguessin viure el partit junt amb la resta d'afició. És per això que muntarem una pantalla gegant a la sala Turín d'Olot a partir de 11:45, el partit comença a les 12, o sigui que a 11:45 ja s'hi podrà anar.
Des de mitja hora abans del partit, la gent ja podrà accedir a la sala i agafar el millor lloc per seguir el partit en directe. Des del club esperen una gran resposta pel fet de que el viatge a Madrid és dificultós. Si no arriben al topall de 20 persones interessades en viatjar, les opcions ofertes per acompanyar l'equip a Las Rozas no es podran escollir. Pel que fa a la pantalla gegant, ja era una idea que es tenia en ment i que només faltava determinar la ubicació.
Nosaltres sabíem de la dificultat de la gent de desplaçar, a part que és un cost econòmic, evidentment, i la idea que havíem tingut és de poder-ho viure tots junts. En principi, el primer horari que va sortir, que eren les 7, ja ens ho dificultava de fer-ho a l'exterior. Havíem pensat primer en Plaça Catalunya, que hagués estat també molt, molt xulo, però clar, el fet que hi hagi llum de dia suposava incrementar els costos d'una manera brutal.
L'Olot Tenerife B es podrà seguir en directe des de Las Rozas per la pantalla gegant del Turín o, com ja és habitual, per Ràdio Olot des de les 11 del matí, una hora abans de la final que pot portar la Unió Esportiva Olot a segona federació.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació. Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat.
Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu. Quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma. Sense límits.
L'informatiu d'avui l'acabarem a Montagut. L'acabarem cantant corrandes.
La contraportada.
Amb l'arpa fa balles estrelles la lluna. I és que Montagut celebra l'onzè combat de corrandes. La tradicional cita torna al municipi aquest dissabte. El combat és un dels actes més populars del poble i compta amb participants de la Garrotxa i d'altres zones també dels Països Catalans. A banda del combat de corrandes també hi haurà una trobada gegantera, un dinar popular i concerts que tancaran la diada.
Aquí el llaut fa sonar i el violí ens
aleguem. Corrandes, festa i territori. Aquests són els ingredients del menú de dissabte a Montagut, on se celebra la 11a edició del combat de corrandes. Una tradició de la cultura popular molt arrelada al municipi garrotxí i que des de fa anys convoca centenars de persones al poble. El combat començarà a les 4 de la tarda. El jurat proposarà el tema i valorarà la millor actuació en funció de la rima i si s'adapta a la temàtica que requereix. El jurat aquest any està format per l'escriptor Josep Vilà, les diputades de la CUP, Eulàlia Reguant i Dolors Sabater, i l'advocada olotina Raquel Vilà. Una de les organitzadores del combat i membres del grup de joves de Montagut és Irene Taüll.
Al combat hi participa tant persones que ja habitualment glosen i que s'entrenen o bueno, que tenen més, ho tenen més fermat i persones que vulguin provar-ho, que vulguin animar-se a participar al combat i bueno, que s'engresquin amb aquell dia. I bueno, doncs el combat funciona a partir també del jurat i de l'organització d'aquestes rondes que, en el que es van eliminant les persones participants.
A banda del combat de corrandes, des del grup de joves també organitzen una cerca vila de gegants a partir de 11:45 del migdia, un dinar popular i diferents concerts. La cita espera acollir experts i amants del món de les corrandes. Taüll explica que venen participants tant de la Garrotxa com de fora la comarca.
És un esdeveniment que no només persones de la comarca s'animen, sinó que reuneix gent de tots els Països Catalans i acaba sent una trobada doncs, de diverses procedències de dins del territori.
L'onzè combat de corrandes se celebrarà aquest dissabte a la plaça de l'Església de Montagut. Tots els actes són gratuïts.
Sempre balla fins la fi, corrandista amb el cervell, també en toca el violí, l'Anaïs de Sabadell.
Així acabem l'informatiu d'avui amb corrandes i cultura popular. Com sempre, seguim connectats a radiolot.cat, on la informació no deixa de bategar.
Amb guitarra on s'acompanya i encanta com un ocell, du corrandes a l'entranya, en Cristian de Sabadell.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.